motor i la calefacció encesa i obri una mica la finestra.
Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà a les 7 a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Vos han telefonat mai de l'Institut Nacional d'Estadística per demanar-vos sobre com anau de qualitat de vida. En aquest institut públic estan experimentant amb un indicador multidimensional de qualitat de vida, se diu així, que analitza 9 dimensions, 9 ítems. Condicions materials de vida, treball, salut, educació, i relacions socials, seguretat física i personal, governança i drets bàsics, entorn i medi ambient i experiència general de la vida, que aquí deu cabre pràcticament tot. I resulta que les Balears no estem tan mal, que diria aquell president de club de futbol. Ens situem en 6a posició, 4 línies per damunt la mitjana nacional. De fet, a les Balears i a les Canàries és on més s'ha avançat. I vosaltres, com anau de qualitat de vida? Quina nota vos posaríeu de l'1 al 10 i per què? Qualitat és la paraula polisèmica del programa d'avui. Allò que, posseït per alguna cosa, fa que aquesta sigui tal com és. I això no té res a veure amb possessions demoníaques, eh? Això ja entraria en un altre capítol.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Ai, aquest exorcista. Podem comparar coses iguals i diferenciar-les per les seves qualitats. Un mineral, una taula, una casa, un programa de ràdio, per què no? Podem valorar un servei per la percepció que en tenim com a clients, malgrat sigui molt subjectiu. Bastaria mirar les ressenyes que se fan a productes o a restaurants. Client 1, una estrella. Lamentablement, la qualitat del producte deixa molt que desitjar. Client 2, 5 estrelles. El millor bufet de sushi de Palma. I això que és el mateix restaurant.
Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Qualitat també se relaciona, aquesta paraula polisèmica, amb naixença o amb posició elevada. Per exemple, ens diu el diccionari persones de qualitat, que ho són de cuna, encara que sempre puguin necessitar la benedicció d'algú, ja sigui de Déu, d'un dictador o d'una Constitució.
Aire, aire, dice el son. Humo en la portada de un diario. Es la guerra de la información. Vierte sus mentiras en el aire que respiras, el aliento negro de la polución.
Avui que hem triat la paraula qualitat com a eix conductor del programa, hem pensat en l'aire, aquesta mescla de gasos que ens envolten, que respiram, que juguen amb els nostres cabells, amb la nostra roba. L'aire que està compost sobretot per oxigen i per nitrogen, però també per contaminants com els òxids de sofre o de nitrogen. I com afecta la qualitat de l'aire a la nostra salut? Xavier Basaganya, investigador en salut ambiental d'IESA Global, Institut de Salut Global en Sada Barcelona. Benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per atendre'ns. Com solen dir, comencem pel principi. Xavier, què entenem exactament per qualitat de l'aire?
Sí, doncs, com molt bé deies, l'aire, que normalment no el veiem, doncs està compost de moltes substàncies, no? Hi ha oxigen que necessitem per respirar, però hi ha altres gasos i hi ha partícules líquides o sòlides que tenen composicions molt diferents i origen molt diferents, i alguns d'aquests gasos i algunes d'aquestes partícules doncs, són perjudicials per la salut humana, però també poden ser per la salut dels animals o fins i tot poden perjudicar les plantes o fins i tot els materials. I quan els nivells d'aquests compostos doncs, són més alts del que es recomana, doncs parlem que hi ha mala qualitat de l'aire.
Uh-huh. Per tant, i podem afirmar sense dubte que hi ha relació directa entre qualitat d'aire i salut.
Sí, sí, està molt establert des de fa molts anys que hi ha una relació directa amb la salut humana. Es va començar per conèixer els problemes respiratoris associats a la contaminació, que segurament són els més obvis, no? Perquè si respirem aquest aire doncs pot ser que ens causi problemes respiratoris, però ara es coneixen també molts altres problemes. Pel que fa als respiratoris, doncs fa que hi hagi més casos d'asma, més casos de malaltia pulmonar obstructiva crònica, més casos de càncer de pulmó, però ara sabem també que contribueix a les malalties cardiovasculars. De fet, als llocs més contaminats doncs hi ha més casos de malaltia cardiovascular, es produeixen més atacs de cor, més ictus. I ara sabem, fins i tot, doncs, que la contaminació pot afectar qualsevol òrgan del cos, el cervell, l'aparell reproductor, etc.
Uh-huh. I clar, i és aquest aire que no veiem, no? Aquests gasos que ens envolten, com dèiem, però no veiem que això... No veiem, però podem mesurar. Nosaltres hem vist que a IESA Global tenia una base de dades de més de 1.000 ciutats europees que ens dona informació sobre els nivells de contaminació, nivells de renou i també espais verds, entenc que per contrarrestar. A l'apartat de contaminació s'analitzen les partícules fines i el diòxid de nitrogen. Aquests serien els dos principals contaminants.
Sí, segurament són els que tenim més evidència de que causen problemes a la salut i per això doncs, estan regulats. Hi ha altres que també estan regulats, com per exemple l'ozó o altres, però que sí, segurament els diòxids de nitrogen i les partícules són els on tenim més evidència.
Uh-huh. I he posat Palma de Mallorca, m'ha donat l'opció de posar Palma de Mallorca en el cercador i me dona el següent resultat, 12,5 de partícules fines, quan l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana 5, i 20 de diòxid de nitrogen quan la recomanació és de 10. És a dir, 12,5, superam de bastant aquesta recomanació de 5 per 7,5 i després també multiplicam per 2 aquest diòxid de nitrogen. D'on provenen aquests contaminants? Perquè veig que en el cas de Palma més del 23% correspon a marítim i després n'hi ha un altre gran percentatge que és natural, que no cap d'entendre què vol dir.
Sí. Doncs tenen molts orígens diferents, no? Doncs hi ha també una part de partícules que són d'origen natural, doncs poden ser parts de plantes, pot ser pol·len, etc, que aquests en principi doncs no són tan o no són perjudicials, però després hi ha els associats, per exemple, al trànsit, a les ciutats, doncs a les ciutats grans hi ha un percentatge important que ve del trànsit, i a les localitats marítimes, sobretot si tenen doncs, un port important, també contribueixen bastant als vaixells i al transport marítim, no? com és el cas de Palma.
Seguint les recomanacions de SOMS, diu que a Palma se podrien evitar més de 200 morts. Per la vostra experiència, hi ha consciència ciutadana i institucional al respecte?
Jo crec que cada cop se sap més, hi ha més informació, la gent coneix d'aquests estudis que s'estan fent i d'aquests perills, però és veritat que continua sent, doncs, una mica no es percep com un risc immediat, no? El fet de que no, primer que no, la contaminació no es vegi, segon, que tampoc en moltes ocasions no es noti, i que, de fet, doncs, nosaltres fem aquests càlculs, no?, de nombre de morts causats per la contaminació, però ningú coneix una persona individual que s'hagi mort per culpa de la contaminació, yeah, perquè al final és un factor extra que pot accelerar, per exemple, doncs, altres malalties que ja existeixen. És veritat que la gent no ho associa a que pugui ser perillós o que sigui perillós per ells mateixos, no? Uh-huh. Llavors, aquest és un dels problemes i per això també doncs, intentem conscienciar doncs, d'aquest perill.
I me feia pensar que si, per exemple, a Palma, que tenim un port important, hi ha molt de moviment de creuers i molt de debat del nombre de creuers que han d'atracar a ciutat, també tenim els ferris, perquè si no, no ens podríem moure. Tenim aquest 23% de contaminació. Hi ha una conseqüència directa, és a dir, si jo regulo aquest transport marítim, baixarà la contaminació, hauria una relació directa, no? I per tant milloraria la salut ciutadana.
Sí, sí, exacte, i per això doncs, insistim en que es facin intervencions i mesures per reduir els nivells de contaminació, perquè sabem que després aquestes reduccions de contaminació es tradueixen en millores en la salut de la població.
Uh-huh. Teniu exemples, Xavier, de mesures que s'estiguin aplicant amb èxit a altres ciutats, països, per millorar la qualitat de l'aire?
Sí, de fet, s'ha de dir que s'està millorant i que la contaminació que tenim avui en dia, especialment doncs, aquí, és menor de la que podíem tenir abans, entre altres coses per millores tecnològiques, no? Si pensem en el trànsit, doncs els cotxes ara emeten menys contaminació, doncs també perquè s'ha anat posant normatives perquè es reduís aquesta contaminació. Uh-huh. Moltes ciutats doncs, també estan aplicant restriccions de trànsit, que no puguin circular segons quins vehicles, o que hi hagi àrees on no es pot circular, també per baixar aquests nivells de contaminació. I a nivell marítim, doncs, també hi ha iniciatives per canviar el tipus de combustible dels vaixells perquè sigui menys contaminants, totes les mesures d'electrificació dels ports, perquè quan els vaixells estan a port doncs no emetin partícules o gasos. Doncs una mica va per aquesta via. El que passa que molts d'aquests canvis no van tan ràpid com ens agradaria, no? Perquè requereix doncs, canvis en la flota, electrificació de ports. En definitiva, tot el que vagi en la direcció de descarbonitzar, no? I deixar de cremar coses per produir energia, doncs són mesures que faran reduir els nivells de contaminació i aportaran millores per la salut.
Uh-huh. Idò, important, i a més que tenim moltes eines a l'abast per saber el grau de contaminació i perquè individualment i sobretot institucionalment o administrativament se puguin prendre decisions. Ja veiem que la qualitat de l'aire no és només una qüestió ambiental, que també és una qüestió de salut pública. Agraïm molt a en Xavier Bassaganya, investigador en salut ambiental de l'IES Global de Barcelona, que hagi estat avui en nosaltres. Xavier, gràcies.
Un plaer, gràcies.
Las canciones vuelan por el aire, tal vez no consigan atención, pero a veces llegan donde da la vuelta el aire y al final se clavan en el corazón. Aire, aire, dice el son. Aire, dice el son. Aire, dice el son. Aire, dice el son.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Same old mistakes, nobody will learn. Still play with fire, even though we got burned. Same destination, I confirm.
The quality of life hasn't
changed. Everything that was still remains.
The quality of life hasn't changed.
Everything that was still remains.
Quality of Life, canta el fill de Bob Marley en aquesta ocasió. Hem començat xerrant de la qualitat de vida a les Illes Balears, que segons l'INE millora. Millora el medi ambient, per exemple, ens diu, però persisteixen els renous. De fet, si posam Palma de Mallorca en el cercador d'IS Global, del qual xerràvem ara amb en Xavier Basaganya, comprovam que el 83% de la població de la ciutat està exposada a nivells perjudicials per a la salut. Un 83%, és una ciutat. I que el 17% diu sentir-se molt molest. Segons l'INE, un 23% dels enquestats assegura patir molèsties per renous de l'exterior o de veïnats. Augmenta l'esperança de vida, però també hi ha més malalties cròniques. I a l'apartat educatiu hi ha més titulats i manco abandonament escolar. El punt feble, quin seria, segons l'enquesta de l'INE, la seguretat i les relacions personals? La percepció de felicitat, en canvi, en ascens.
Felicità, è tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità.
Però la felicitat que cantaven Albano i Romina, aquesta felicitat no és per a tothom. En el Dia Mundial de la Infància, aquest 20 de novembre, no oblidem la realitat que ens recordava avui UNICEF i que recollien les nostres companyes d'informatius. Un de cada quatre infants de les Illes Balears viuen en risc de pobresa, una cistella de la compra de les més cares d'Espanya. Un habitatge per metre quadrat també en el top dels preus en aquest país. Per tant, la dificultat d'accedir a un habitatge digne. La manca de possibilitat d'estalvi a les famílies. Tot això són les dificultats en què es troben els entorns d'aquests infants. El risc és major en cas de famílies monoparentals, adults migrants o persones dependents. Valentina Milano és la presidenta d'UNICEF a Balears.
El precio de la vivienda en Baleares es un elemento que incide más que en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, las cifras demuestran que los hogares dedican un porcentaje demasiado elevado a la vivienda, lo que resta recursos para otras necesidades esenciales en materia de comida, de calefacción, etcétera, etcétera.
Felicità
infants es fan grans, els infants senten llums, els infants veuen música.
Ràdio és història.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
A les Illes Balears tenim molts i bons productes agroalimentaris, productes de qualitat que està molt bé reivindicar, posar en valor, cuidar i, sobretot, consumir vi, olives, formatge, sobrassada, oli. Joan Mayol és el president de l'ADEO Oli de Mallorca.
L'oli de Mallorca és un oli òptim, és un oli verge extra, que deu les seves característiques a la feina dels pagesos, a la cura dels tafoners i en els controls que duim tant a terme tant la denominació d'origen oli de Mallorca com l'administració, no? La conselleria. Totes les partides d'oli són analitzades i cada botella té un segell amb un número individual amb el qual se pot confirmar la finca de producció, la tafona d'elaboració i l'envasadora que l'ha produït. Surt, per tant, en totes les garanties pels nostres clients.
I està claríssim, perquè el procés també està ben clar i demostra la qualitat del producte. Productes com la mel, que també tenim mel, que bona i que sana, la mel elaborada que nostra.
Que bona que vos digui que això és mel. Va dir que això no som el cel. Sentim de cego i tomba de serena.
Vicent Marí Torres, de Mel de Can Marí. Benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
Hola, què tal? Bé.
Gràcies per ser avui amb nosaltres, que parlem de qualitat, i pensàvem, per favor, en deixar res la qualitat dels nostres productes agroalimentaris. No sé si tens el costum de fer una culleradeta de mel cada dia.
Això no pot faltar, si no, no podríem començar el dia pues, amb bon peu.
Bona energia, salut, i més ara que comença a fer fred i a vegades aquest fred se'n va en el coll. Diuen que soli és o líquid, però jo crec que hi podríem afegir la mel, no trobes?
Per suposat, això aporta energia ràpida. Substitueix el sucre refinat, però tot i això pot seguir sent sucre, en aquest cas per fructosa i glucosa. Pot també suavitzar una miqueta l'acidesa que pot tenir el cafè, ja que algunes persones li resulta una miqueta fort o àcid, la mel pot fer-lo més suau i més digestiu. Llavors també un possible benefici que pot tenir per la mel és que suavitza aquestes mucoses, aquestes mucoses que nosaltres tenim, de tot el tracte digestiu. Quan dius que ho posa en su cafè, pot aliviar temporalment també una sensació d'irritació de la gula. I llavors és un gran interactuador amb antioxidants. Però això sí, no té que ser per damunt de 60 graus, perquè si no perd totes les seves propietats.
Val. Sobre menjar aquesta mel, que ha de ser mel bona, i nosaltres en tenim de molt bona en aquestes illes, Can Maria sense anar més enfora, que vareu començar a produir mel l'any 2013, vos avalen molts de reconeixements, ja que parlant de qualitat, quines característiques de qualitat destaquen de la vostra mel d'Eivissa?
Bueno, una petita precisió, nosaltres no la feim, sinó que la faig als nostres bes. Sí. Quan a vegades em dono l'enhorabona, dic no, abandonar les nostres bes, que són elles les que realment les autores d'això. Bé, bueno, pues, aquest és el que té. Té una procedència d'identitat geogràfica, que es produeix íntegrament pues, aquí a Síria d'Eivissa, amb el que torna pues, un fort vincle territorial entre flora, clima i tradició. El seu color pues, és àmbar. Serom és d'una intensitat mitja, caràcter floral fresc, d'una viscositat mitja elevada, un sabor, pues, com no pot ser d'una altra manera, pues, dolç, possible percepció d'unes notes àcides i una sensació global refrescant. Llavors, pues, claro, té pues, un rigor en tots els paràmetres de qualitat. Llavors, pues, és una producció artesanal i respetuosa. No té intervenció tèrmica, no té ningú procés industrial. Això afavoreix pues, la retenció dels components naturals com tots els enzims, polifenols i flavonoides. I llavors, pues, té un valor ambiental i de sostenibilitat que es vincula a la producció d'aquesta mel amb la agricultura extensiva, tradicional. És respetuós amb la flora local i els seus ecosistemes d'aquí. I això reforça el caràcter pues, de mel de qualitat, lligada sempre a un entorn d'alt valor ecològic.
Idò, a mi ja m'està fent ganes fer una curadeta de mel d'Eivissa. Quants apicultors sou a Silla, Vicent?
Aquí hem de diferenciar dues coses. Una és quants n'hi ha censats i quants n'hi ha dins de l'edó. Ja. Censats n'hi ha uns 160, crec recordar, 164 censats. I llavors, dins d'això, d'aquestos, érem 10, un pues, se'l va tenir que fer fora i un altre pues, va demanar sa baixa. Per tant, són 8.
Val, que és difícil estar a baixes per aigües de Sadeo.
Una d'això té que ser necessàriament tots els processos i el producte del mateix territori. Val. El cas de Sadeo és una mel produïda exclusivament a Eivissa. O sigui, es fa damunt el mateix territori.
Val, d'aquí la importància també d'aquests segells de qualitat. És cert que, en general, cada vegada hi ha manco abelles, Vicent?
Sí, el primer factor és la gran proliferació del formigó. Començàvem a tenir camins, començàvem a tenir cases per tot arreu d'arreu. Clar, a dir que si hi havia un bosc pujonès, un altre problema que tenim afegit és el canvi climàtic. Hi ha un canvi de floracions, un canvi conductual també en les baies, que molts estan minvant, però seguit. I llavors, pues, també no menys important és la relleu nacional. Ja en l'edat són 73 anys i crec que amb això ho he dit quasi tot. És a dir, gent que es vulgui dedicar a això cada vegada menys i menys jove. Dones sí que se n'estan incorporant, és una cosa molt curiosa, però se n'estan incorporant, i això és molt positiu. pitjor que pot passar li a un nou vingut és que es compri pues, tot l'equip i que se li comencin a morir. Per què? Perquè no té formació. Sempre he dit que això havia de ser una formació reglada.
Veiem que hi ha molts reptes també per sí. Endavant. Han d'anar acabant, vols aprofitar per fer una crida a consumir producte local i en el vostre cas mel d'Eivissa en denominació d'origen protegida?
Clar que sí. Per què consumir producte local? Perquè es protegir Eivissa. Perquè la mel d'Eivissa és única. Perquè ajudam, si, com a consumidors, ajudam els agricultors locals a seguir vivint del seu ofici o del seu hobby, que n'hi ha algun però, que es dedica per hobby. Perquè és un producte més sa i més segur. És posa, mel és pura, fresca i traçable. Perquè cuidar les abelles és cuidar el nostre futur. Sense abelles no hi ha camp, sense camp a Eivissa. Perquè apostar per lo local redueix l'empremta ecològica. I perquè és un orgull propi, perquè forma part de les nostres senyes d'identitat. Però el missatge final podria dir que quan comprem mel d'Eivissa no només estem endolcint la nostra taula, sinó que ajudem a mantenir viu el paisatge, la tradició i la biodiversitat de cine. Cada pot és un vot per als ecosistemes i la biodiversitat d'Eivissa.
Idò, penseu-ho, pensem-ho, consumidors, cada vegada que tinguem a una mà una mel de que nostra i a l'altra mà una que no tenim molt clar d'on ve. Vicent, Marí, Torres, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Menjarem local, actuarem global, denunciem injustícies a nivell mundial. Actuarem global, menjarem local, no deixes que el menjar siga industrial. Menjarem local, actuarem global, denunciem injustícies a nivell mundial. Actuarem global, menjarem local, que volem un menjar més natural.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Basch.
Les Illes Balears vàrem rebre l'any passat més de 12,7 milions de turistes, una xifra rècord, un 5% més respecte a l'any anterior. La despesa turística va augmentar un 12%, arribant als 22.380 milions d'euros. En preus d'hotels, per cert, disparats, han augmentat un 39% de mitjana des de l'any 2021. Aquesta és part, només part del context, en unes illes on fa anys que es parla d'apostar per un turisme de qualitat. Però què vol dir exactament turisme de qualitat? Avui que aquesta és la nostra paraula polisèmica. Qualitat per a qui? Per al visitant, per als residents, per als treballadors? Ernest Canyada, investigador postdoctoral de la Universitat de les Illes Balears, especialitzat en turisme, membre fundador del col·lectiu Alba Sud. Com estàs? Benvingut a IB3 Ràdio.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per ser nosaltres. Bé, són preguntes que ens podrien dur a fer una tesi doctoral. Nosaltres tenim pocs minuts, però ho volíem posar damunt la taula avui que parlem de qualitat. Hi ha consens sobre què és turisme de qualitat, Ernest?
No, de fet la qualitat és un concepte ambivalent, contradictori, que es pot utilitzar de maneres diferents. I el problema gros és que s'està utilitzant des de part dels mitjans de comunicació i en el debat públic molt al voltant d'una determinada estratègia. És a dir, tenim un problema al voltant de les zones més turistificades d'un enorme malestar, d'unes dinàmiques, turístic que tenim ens està causant múltiples problemes. I davant d'això, l'aposta per un turisme de qualitat, en realitat, en molts casos, el que amaga és una aposta per un turista d'alt poder adquisitiu. És a dir, es fa servir com un eufemisme per amagar aquest viatge de classe que té aquesta proposta.
Hi ha una idea generalitzada, per tant, de que un turista de qualitat és un turista que gasta molt de dobbers. Volem mancoturistes, però més rics, idò, diries.
Aquesta és una de les apostes per les quals s'està tendint en el debat públic. Semblaria que un turista que gasta més diners és un turista més desitjable. El problema d'aquesta estratègia és que no és tan clar aquesta relació de algú que gasta molts diners és allò que hauríem de poder desitjar com a societat. Quin és el problema? El primer gros és que no hi ha rics per tothom. És a dir, això no se li acut només a Mallorca, se li acut a Barcelona, se li acut a Màlaga, se li acut a París, a Venècia, a Amsterdam, però també a Aràbia Saudí, també a altres Emirats Àrabs. Què és el que està de fons? És a dir, hi ha una aposta per competir per un mercat turístic que és molt menor als turistes de classe mitjana i classe treballadora amb els quals vam basar el creixement turístic des dels anys 60. I això on ens diu que hem de competir territoris per a aquest mercat més petit pel qual apostem. I això significa gastar molts diners públics en termes d'infraestructures, promoció, esdeveniments, per atraure, per fer atractiu al nostre territori aquest model. Per tant, aquesta aposta per un turista de qualitat, entenent-lo com algú que gasta molts diners, en realitat el que passa és que ens en fa gastar molts diners públics per atraure'l. Però encara que algú fos exitós amb aquest model, amb aquesta aposta, res ens garantitza que un turista que gasta molts diners, que efectivament aquests diners es gasten en aquell territori, es redistribueixin equitativament en aquell mateix territori. És a dir, la cambrera de pis que netejarà l'habitació, tant si és un turista que està pagant 1.500 o 2.000 euros la nit, si n'està pagant 120 euros, en realitat el seu salari no varia significativament. I a més, aquest turista del poder adquisitiu acaba tenint un consum que en termes ambientals és molt gravós, en termes de consum d'aigua, amb emissions de gasos d'efecte hivernacle a través dels jets privats, dels megaiots, etc. Per tant, això que semblaria una cosa bastant simple, de dir, bueno, no podem seguir creixent, que és cert, llavors apostem per reduir, però reduïm aconseguint aquells turistes de més poder adquisitiu. Això no és tan fàcil i és contradictori. Okay. I ens amaga una discussió al voltant de la qualitat que podria tenir més sentit, que té a veure amb quina és la qualitat mesurada no tant en termes econòmics, de despesa, sinó com s'integra aquell turista en aquell territori, en el territori, amb la població que acull aquella activitat, amb els treballadors i les treballadores que la tenen. Crec que la discussió al voltant de la qualitat hauria d'anar molt més en aquest sentit que no amb aquesta visió més reductiva al voltant de la capacitat de despesa.
Diries que això està a l'agenda pública, justament aquest pensar quines característiques, en quina qualitat volem, amb que hi ha diferents tipus de qualitat més enllà dels dobbers?
Jo crec que el que està en el debat públic és que clarament el model en el que ens hem basat en els últims anys ha arribat als seus límits, que necessitem reorganitzar les coses, però aquesta forma de reorganitzar-les s'està orientant i s'estan fent passes molt accelerades en buscar aquest procés d'elitització del turisme. Davant d'aquesta situació, altres discussions comencen a aparèixer. Crec que aquest estiu s'ha fet més evident a l'estat espanyol, perquè s'ha fet més evident en termes públics, que al mateix temps que ens passa això, una part important de la població espanyola no pot fer vacances. És a dir, tenim el 33% de la població espanyola que no pot fer una setmana de vacances fora de casa seva. Llavors, aquí també apareix un altre malestar, que fins ara no havia estat tan visible, que té més a veure amb la falta d'accés al turisme. I això ens dibuixa dues possibilitats. Una, davant de l'esgotament del model turístic actual, apostar per la competència per aconseguir rics, per aconseguir aquest turista d'alt poder adquisitiu al qual se li diu de qualitat, o bé apostem per garantir vacances, turisme en la proximitat, en el marc dels límits biofísics del planeta, que per quin tipus de turista volem que té a veure amb la majoria de la població. I, per tant, ens obliga una reflexió sobre quines polítiques turístiques tenim i com posen a la majoria de la població com a subjecte de política. O sigui, aquí hi ha una disjuntiva que la situació de malestar actual ens posa damunt la taula. I com ho resolguem i amb quines polítiques i quines orientacions tenen aquestes polítiques serà clau en els propers anys.
Molt interessant. Així com plantejes, com us ho conta en Ernest Canyada, que és investigador postdoctoral de la Universitat de les Illes Balears, especialitzat en turisme. Hi ha algun model internacional que tu diguis, mira, aquest model em crida l'atenció, podria ser replicable, ens hi podríem mirar a l'hora de parlar d'un turisme de qualitat?
Més que de grans territoris, de països que hagin fet les coses bé, que en molts casos la majoria segueixen unes mateixes orientacions en polítiques turístiques, el que sí que trobem són experiències. De fet, una de les investigacions que fem aquí a la UIP té a veure amb això, amb la descoberta d'experiències al voltant del turisme popular, d'aquelles formes d'organitzar l'activitat turística en la proximitat que atenen les necessitats de la majoria de la població. I aquí tenim experiències, sobretot molt a països d'Amèrica Llatina, on la falta d'accés al turisme era molt més gran i s'han hagut d'espavilar i crear models que garantissin que la gent pogués fer vacances. I això ha generat infraestructures socials d'accés al turisme que en gran mesura les envegem per les possibilitats que han permès a aquests sectors populars de poder accedir al turisme com una forma de repensar les lògiques de l'activitat turística.
És un debat que està damunt la taula, no és un debat gens senzill, perquè duim molts anys amb un model determinat, però avui volíem posar-ho damunt la taula i crec que en Ernest Canyada ens ha deixat idees i pinzellades molt interessants. Ernest, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Mi vida fui turista. Solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Te fuiste sin saber el porqué de mi herida. Y no te tocaba a ti curarla, viniste a pasarla bien. Y la pasamos bien.
Tres radios Dial.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És
un facto.
Dissabte, a partir de les 7 de l'hora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts, Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Passant els seus cabells. L'aureola de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
I a les 9 del de l'Estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. You got your toe caps reinforced with steel, hard wearing soul and heel. Make those tired feet feel like new. Take your pick, black or brown. Great for the country or the man in town. You're gonna need a quality shoe.
Quality Shoe, ens canta Marc Knopfler. Nosaltres esperam a Barbós oferir també un programa de qualitat i posar moltes ganes. Aprofit per agrair que tenim oients de qualitat que ens animen a millorar i, sobretot, convidats de qualitat que posen al nostre abast els seus coneixements. Perquè el saber no ocupa lloc, res a la dita, però és que la informació de qualitat és avui més necessària que mai. Si no, perquè diríeu que se posen tan nerviosos mandataris com Donald Trump quan una periodista li demana explicacions sense aplaudir-li les gràcies.
You're a terrible person and a terrible reporter. I have nothing to do with Jeffrey Epstein here. Your company, your crappy company, is one of the perpetrators. And I'll tell you something, I'll tell you something. I think the license should be taken away from ABC. Because your news is so
a veure, senyor Trump, si l'ABC emet notícies falses, vostè pot exercir el dret de rectificació. No fa falta que els revoqui la llicència. És curiós, però, que sigui un dels mitjans de comunicació que genera més confiança entre els nord-americans. En quant a que no tingui relació amb el pedòfil condemnat Epstein, les fotos i els vídeos on apareixen junts ballant no han estat generades precisament per cap intel·ligència artificial. Exigim tots, per favor, informació de qualitat. El company tècnic de qualitat el tenim en nosaltres avui, en Lluís Fortesa.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Joan Mateos, soci i gerent de Sinergies Consultoria. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Moltes gràcies. Molt bé.
Gràcies per ser nosaltres avui, que em triàs la paraula qualitat. A tu, si t'he dit qualitat, que te venes cap primer de tot.
Mira, d'una forma senzilla, jo diria que fes les coses ben fetes. Perquè si fes les coses ben fetes, a partir d'aquí ja sortiran resultats que te demostraran que estàs fent les coses amb qualitat o de qualitat.
Molt bé. I de vosaltres sou persones que ajudeu uns als altres a que fein les coses ben fetes, podríem dir, també.
Sí, sí, m'agrada dir que som facilitadors. A l'empresa, a la gent que ha de fer les coses, i nosaltres ajudam a que puguin tenir un cert ordre i una estructura i a que duguin a terme aquest camí.
I ho feis fent consultoria relacionada amb medi ambient, en sostenibilitat, en gestió de la qualitat, aquí tenim la nostra paraula, i la seguretat alimentària. I te faig la pregunta que li faria en el xat GPT. No li he fet, però li podria fer. Què vol dir exactament gestió de la qualitat, Joan?
No ho sé, quan després ja me ficaré a xac GPT i li demanaré
a veure què te contesta.
A veure què me diu. Mira, jo diria que és definir una forma d'organitzar i funcionar l'empresa que cerqui la satisfacció del client i que a la vegada pues, també impliqui una major eficiència, la major eficiència possible. Tornen allò de fer les coses ben fetes. Si aconseguim la satisfacció dels clients, si tenim un client content, pues, aquest client ens donarà un bon rendiment i a la vegada pues, intentarem obtenir un bon resultat econòmic.
I qui determina que és millor? És a dir, hi ha uns processos preestablerts, aquests processos les decidiu entre l'empresa i la consultora, segons els objectius de l'empresa, com se determina això?
com s'organitza?
Normalment sempre sol decidir l'empresa. És a dir, les normes ISO, la de qualitat ISO 9000, la de medi ambient ISO 14000, no te diuen com s'han de fer les coses, sinó que te marquen unes pautes d'estructura que a partir d'aquí tu has de desenvolupar aquestes coses que la norma te demana que defineixis. Però no te diu com fer-ho. És a dir, en aquest sentit, posant l'exemple millor d'un hotel, un hotel pot decidir si té una carta de coixins per millorar la qualitat del seu servei i que el client estigui més satisfet, o pot no tenir-la. És ell que ho decidirà, en funció dels seus interessos.
Posa'm-nos algun exemple que sigui senzill pels temps que tenim d'una empresa que hagi millorat la seva qualitat amb el vostre acompanyament.
Bueno, si me'n vaig a la millor la part de qualitat ambiental, sí que ara estan veient bastants exemples de clients en el tema de petjada de carboni, per exemple. Clients que han començat calculant la petjada perquè és una obligació legal, perquè ho havien de fer. Després troben que el tema és interessant i que li poden treure un rendiment, un benefici econòmic, instal·len, per exemple, plaques solars fotovoltaiques, redueixen potser un 10% la seva factura elèctrica, que això ja és positiu, i segueixen fent passes i compensen les emissions invertint en projectes d'absorció per cercar, potser, una imatge de l'exterior davant del client de compromís. I després se plantegen inclús implicar treballadors o clients. És a dir, a nosaltres el que ens agrada és que el client comenci a funcionar tot sol. Nosaltres som facilitadors, moltes vegades en el principi sí que depenen de nosaltres, que ens anem guiant, però quan ells ja comencen a funcionar tots sols i veiem que aquest acompanyament és més estar de vora i no estirar a nosaltres, jo crec que és el que genera més satisfacció.
I vosaltres feis molta feina amb el sector turístic-hoteler. Quins són els principals objectius de qualitat? Encara que ara mos deies que se comença per un i se va fent molt de camí. Atenció als clients, estalvi de recursos, plantilla de feina, en el final tot suma, se toca tot.
En el final se toca tot, perquè també són punts que toquen totes aquestes normes. Però jo diria que aquella famosa cultura des de tall, que és un concepte molt ampli i que pot implicar moltes coses, jo crec que hem passat d'una qualitat bàsica fa ja uns anys, que havies d'estructurar les coses a nivell molt inicial, i ara sí que la gent ja s'està plantejant projectes més de detall, més d'instal·lacions, més de que el client pugui tenir aquestes experiències dins la seva estada.
I aquestes ISOs que mos comentaves abans, que són aquestes normes o aquests segells de qualitat, són europeus, són internacionals?
Són internacionals. Una norma ISO és aplicable a qualsevol tipus d'empresa, organització i a qualsevol lloc del món.
I de qualitat és la paraula que avui mos ha duit a parlar amb en Joan Mateos, que és soci gerent de Sinergies Consultoria, i t'he de fer la pregunta que feim en aquesta hora per la gent que mos escolta en directe, quan són quasi les 11 del vespre. No és xafardeig, però què fa un home com en Joan Mateos abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudin els demés a dormir millor?
Buf, amb això sí que t'he de dir que no m'estic aplicant allò de la gestió de la qualitat a jo mateix. Tenc un final del dia molt poc estructurat. Sí que t'he de dir que som més de Wyoming que de Broncano, però també és cert que moltes vegades m'aqueten el sofà i no arriben al final, ni d'un ni de l'altre. Sí, potser m'hauré de gestionar millor aquestes qüestions.
Sí, me fas pensar que això ara te seus una estona i te fas un ISO de qualitat de sa son i segur que la treus, eh?
No, segurament.
I segurament mos hi apuntaríem més de dos i més de tres. I escolta, en quina cançó t'agradaria acabar el programa?
I de mira, he pensat una d'en Joan Dausà, que es diu Ho tenim tot. Aquesta la tenc a la llista que utilitzo per anar a córrer. I jo és veritat que són més de músiques que de lletres, me fixo més en una música que m'enganxi, que no és el que digui la lletra, i trobo que aquesta cançó té una música que enganxa i que ajuda a ser molt positiu.
I doncs aquesta baixarem avui la barrera del programa fins demà, i avui mos ha ajudat en Joan Mateos. Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Prova-ho ara. Prova-ho ara un cop més, prova-ho ara, fes com si no cremés. Prova-ho ara, ocupin els nens, que s'inclinin els reis i que flipin els vells. Prova-ho ara, que se't senti al carrer. Prova-ho ara, no fan falta cartells. Prova-ho ara, treu la pols del fusell i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot. rebenti el secret. Prova-ho ara, no pateixis per ells. Prova-ho ara, crida i salta del tren i torna a fer un cop més, per si demà ja no hi és. Prova-ho ara, corre camp a través. Prova-ho ara, balla com si plogués. Prova-ho ara, enterra el dolor i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot. Cavalls venint tots al galop i entre la pols i els crits. Veuràs 10.000 cavalls venint tots al galop i entre la pols i els crits. Veuràs que rics.